El passat desembre vam anunciar l'inici de vagues de lloguers en algunes promocions d'habitatge protegit de la Caixa i la decisió, la voluntat d'estendre-les a més promocions. Avui us convoquem per explicar-vos tot el que ha passat des d'aleshores, quins seran els següents passos i per què hem decidit prendre aquesta decisió, que és que la vaga segueix endavant. La setmana passada vam veure com Criteria Caixa i la Fundació La Caixa anunciaven la seva tornada a Catalunya i rebien una rebuda triomfal per part d'alguns sectors, i avui nosaltres volem recordar quin és el negoci que ha fet La Caixa amb l'habitatge protegit i enviar un ultimàtum a Immocriteria. Si no s'atura el procés de privatització d'aquestes promocions i no s'aturen les expulsions de les famílies que hi viuen, la vaga seguirà endavant. La lluita dels llogaters de La Caixa fa anys que dura i avui fa un pas més. Jo sóc l'Enric Aragonès, sóc portaveu del Sindicat de Llogaters, m'acompanyen la Iolanda Mallén, veïna de la promoció Plana Est de Sitges, que tenim aquí darrere, i la Quica Aguilera, veïna de Salou, una de les promocions doncs, que va fer la vaga del el novembre i el desembre i que va ser adquirida per Incasòl. Avui farem... Compartirem moltes informacions en aquesta roda de premsa. Us avanço una mica l'estructura. Primer explicarem, recordarem, per recapitular, quin és el negoci de La Caixa amb l'habitatge protegit, quina situació es troben aquestes promocions i que va portar els llogaters a obrir aquest conflicte. En segon lloc, explicarem també, perdoneu, quins són els passos que hem seguit i que seguirem amb la vaga i com ha reaccionat La Caixa durant aquest temps. En segon lloc, explicarem quines són les demandes que fem a La Caixa i també parlarem d'en quina situació es troben les promocions que han ser adquirides per l'Incasòl i quines demandes els fem i, en general, de model d'habitatge públic. I, en darrer lloc, ens referirem al suport rebut i a la crida a les accions de solidaritat que també volem llançar avui. Per tant, comencem. Recordem d'on venim primer. És a dir, La Caixa va rebre 25 milions d'euros públics entre 2002 i 2012 per construir tota una sèrie de promocions d'habitatge protegit. Però aquestes tenien un procés de desqualificació en diverses fases. Primer, s'havien de llogar a uns preus estipulats, en una fase protegida. Després, ja es poden vendre i no necessiten estar llogats obligatòriament i més endavant perden la protecció en diversos terminis cada una d'aquestes promocions. Però a més, durant tots aquests anys la gestió queda en mans de La Caixa, una gestió privada que ha portat lloc a tota una sèrie d'abusos. N'hem parlat manta vegades. No renovació dels contractes i desnonaments, cobrament de l'IBI, d'assegurances obligatòries i altres tripijocs per saltar-se els topalls de preus en l'habitatge protegit, clàusules abusives, com l'obligació de domiciliar la nòmina en un compte de La Caixa, l'obligació de deixar entrar el propietari del pis, l'exclusió de les pròrrogues voluntàries, actualitzacions retroactives del lloguer, una assegurança d'impagament obligatòria i, en darrer lloc, també la manca de manteniment dels edificis. És per tota aquesta situació que el 2022 van fer pública la lluita i van fer pública aquest conflicte diversos llogaters de La Caixa juntament amb el Sindicat de Llogateres, i des d'aleshores s'han fet assemblees en molts blocs i promocions. Es va presentar un informe sobre aquest negoci de La Caixa que va portar a obrir una comissió d'investigació al Parlament de Catalunya. S'han aprovat mocions de suport en diversos ajuntaments. Es va fer una manifestació per l'habitatge públic precisament aquí a Sitges l'abril del 2023. I es va presentar una demanda col·lectiva contra aquestes clàusules abusives presents en més de 1.700 contractes. És gràcies a aquesta lluita que es va aconseguir que la Generalitat adquirís 9 d'aquestes promocions que ara són públiques i protegides per sempre, gràcies a la lluita d'aquests llogaters i llogateres que hi vivien i que hi viuen i del Sindicat de Llogaters. Aleshores, amb la manifestació del 23 de novembre, el Sindicat de Llogateres vam expressar la nostra aposta per organitzar i estendre vagues de lloguers i pocs dies després, 33 famílies de Salou i el Vendrell feien una vaga de lloguers de 2 mesos abans de passar a la titularitat de l'Incasòl per recuperar part dels diners que se'ls havia cobrat il·legalment en concepte d'IBI, que La Caixa els havia cobrat il·legalment en concepte d'IBI. Avui podem anunciar que cap d'aquestes 33 famílies no ha estat demandada, que no s'han reclamat aquestes quantitats retingudes, que sumen 25.000 euros que aquests llogaters han recuperat de l'estafa que els havia imposat la Caixa amb el cobrament de l'IBI. També en aquell moment que vam anunciar aquesta vaga, els veïns i veïnes de Sentmenat van decidir i van fer públic que començaven a organitzar una vaga de lloguers i fèiem una crida a altres promocions per afegir-s'hi. Avui expliquem que aquest procés ha seguit endavant. Permeteu-me que expliqui en aquest punt què és una vaga de lloguers, perquè és un concepte que hem estat posant repetidament sobre la taula i que està molt en el debat públic i és important explicar bé en què consisteix. Una vaga de lloguers és una eina de protesta que consisteix en la retenció del pagament del lloguer per aconseguir unes reivindicacions concretes. Per això cal tota una organització, no només la convocatòria de la vaga, sinó tota una organització darrere que s'ha estat gestant durant aquests mesos i que avui us expliquem. Des d'aleshores, des d'aquell anunci que vam fer el desembre, s'han fet diverses brigades i assemblees a altres promocions, assemblees que han decidit sumar-se a la iniciativa de la vaga de lloguers i concretament, a banda de les dues promocions de Sentmenat, ho han fet les dues promocions que hi ha presents a Sitges i també la promoció que hi ha a Banyoles. El registre de vaguistes que vam obrir s'ha anat omplint amb tota la informació necessària per poder iniciar amb l'estructura del sindicat de llogaters una vaga de lloguers. I això ha suposat també formacions específiques que s'han fet en aquestes famílies vaguistes per poder fer tots els passos. Davant d'això, com ha reaccionat la Caixa? Perquè és molt conscient, perquè ho hem fet públicament, del procés que estem tirant endavant. Només amb la convocatòria de la vaga ja s'han posat molt nerviosos i han intentat vendre desesperadament cada un d'aquests pisos, arribant a rebaixar fins a un 40% el preu en què volien vendre'ls a l'inici. A més, estan insistint telefònicament fins al límit de l'assetjament als veïns, empenyent famílies amb poca solvència econòmica a endeutar-se per seguir vivint a casa seva, sota amenaça de fer-los fora de casa. Davant d'això, la resposta dels llogaters ha estat cohesionada i insubornable. No volem adquirir un per un cada un d'aquests habitatges. Volem aturar el procés de privatització i desqualificació i que quedin en mans públiques. I per tant, és molt destacable i és un missatge que enviem avui que la Caixa deixi d'intentar empènyer, endeutar-se per haver de seguir vivint a casa seva en aquests llogaters. El que volem és que aquests pisos quedin en mans públiques. I el darrer pas amb què culmina la preparació d'aquesta vaga, que es va fer la setmana passada, és una retenció temporal del lloguer que van fer 54 famílies llogateres. Totes aquestes famílies van retornar el darrer rebut de lloguer i el van pagar coordinadament a l'hora, a la mateixa hora, al cap de 5 dies, enviant cada una d'elles una carta a la Caixa amb un ultimàtum. Aquest és un avís. És una mostra que aquestes famílies estan coordinades i estan a punt. I és un ultimàtum, com dèiem. Si la Caixa no escolta i no respon a les demandes dels llogaters i llogateres, a partir del mes vinent, la retenció no serà temporal, sinó que serà indefinida. Els lloguers passaran a pagar-se en un dipòsit comú fins que es resolgui el conflicte i es reintegraran a la Caixa només si s'asseu a negociar i es proposa una solució satisfactòria a tots els problemes que hem estat plantejant. Per tant, a partir d'ara, fets tots els passos, es seguiran convocant assemblees per valorar el procés i en funció de la resposta de la Caixa, doncs efectivament, seguir endavant amb la vaga. Evidentment, totes les decisions, les preses fins ara i les que es prendran a partir d'ara, es prenen en assemblea, les prenen els llogaters i llogateres que han convocat aquesta vaga en assemblea. I a més, per acabar aquesta primera part d'explicar els passos que hem fet, també la branca judicial d'aquesta estratègia de lluita segueix activa. Com sabeu, vam presentar una demanda col·lectiva contra determinades clàusules abusives i seguirem reclamant judicialment els abusos que s'han comès en l'habitatge protegit de la Caixa i exigint el retorn de les quantitats cobrades indegudament a totes les llogateres d'Immocriteria. Continuarem ampliant aquestes accions, incorporant-hi tants llogaters com sigui possible i, per tant, a totes les llars llogateres d'habitatge protegit d'Immocriteria, estigueu atents, atentes, perquè rebreu comunicacions al sindicat per donar-vos la informació necessària per seguir endavant amb aquestes accions. Fet això, la segona part, com us deia, d'aquesta roda de premsa, expliquem quines són les demandes que estem fent a Immocriteria i dono la paraula a la Iolanda Mallén perquè pugui explicar-ho.
Hola a tots, totes. Bueno, començo. Mira, sóc la Iolanda Mallén, sóc veïna d'aquesta promoció de la Plana Est, aquí a Sitges. Em va tocar aquest pis per sorteig públic el 2007 i no em van renovar el contracte el juliol del 2023. La Caixa no em vol renovar el contracte, em vol fer fora de casa meva. Per què? Per vendre'l i privatitzar-ho. Però hem decidit juntament amb altres llogateres que no penso marxar de casa meva. Soc una de les llogateres que, a més, he decidit anar a la vaga de lloguers. Hem pres una determinació, que la Caixa no vegi un duro fins que ens escolti. Per això, amb la retenció de lloguers que vam fer la setmana passada, enviem un ultimàtum. En primer lloc, exigint que aturin la venda i privatització i desqualificació d'aquests pisos, però dels 27 promocions d'habitatge gestionats per Immocriteria i construïts, en diners públics. Segon, s'ha acabat els intents de fer fora a les famílies, perquè aquí vivim famílies, perquè no marxarem, ens quedem. En tercer lloc, ens han estat cobrant l'IBI a mi durant 19 anys, cada mes a la meva factura de lloguer, a més, en clàusules abusives, cada vegada que hem tingut algun problema dintre dels pisos o inclús els espais comuns, hem tingut que pagar-lo de diners de la nostra butxaca i volem que ens tornin els diners, perquè això és una estafa. En quart i últim punt, el manteniment. Portem anys pagant el manteniment en el rebut del lloguer mensualment, un manteniment que, com podeu veure, no es fa. Ara portem una de les porteries, porta 3 dies sense llum, amb una porteria que tenim 3 persones en cadira de rodes, a segona i tercera planta, amb una senyora de 90 anys que no pot sortir al carrer, cap d'aquests veïns, des de fa 3 dies. I això és una vergonya. Que assumeixin les seves responsabilitats. Diuen que és possiblement perquè no han pagat la factura de llum, perquè han canviat de companyia. Històries que no entenem. Per aquest fet, saber que les demandes l'hem fet arribar a Immocriteria i si no ens escolten, anem a la vaga de lloguer per una retenció col·lectiva e indefinida de les nostres rentes. Moltes gràcies.
Ara la Quica ens explica també les demandes i la situació d'aquests blocs ja adquirits.
Hola, soy Quica Aguilera, vengo de la promoción, soy vecina de la promoción de Salou, que gracias a nuestra lucha fue adquirida por la Generalitat junto a 8 promociones. Ahora vivimos en pisos públicos y protegidos para siempre, y esto es una victoria nuestra y del sindicato. Pero hoy por hoy, 2 meses y medio después del cambio, nuestra situación no ha cambiado mucho y seguimos preocupados. No se han retirado las demandas judiciales que ahora están a nombre de Incasol y siguen su curso. No se han firmado contratos nuevos a precios inferiores. No se ha mejorado el mantenimiento de nuestras promociones tal como hacía Immocriteria. Nos han dado la información a los vecinos que vivimos en estas promociones para dar tranquilidad y transparencia. En diciembre los vecinos recibimos un correo avisando que pasarían los recibos a partir de enero. Y las familias que no tenemos contrato pedimos en su día un número de cuenta para poder pagar el alquiler, pero aún estamos esperando. Sabemos que existe el compromiso de la Agencia de Habitatge de Cataluña, firmar contratos inferiores según los ingresos de cada familia y retirar las demandas judiciales. No solo necesitamos compromisos, necesitamos acciones. Se nos pide que confiemos y esperemos. pero tienen que ser conscientes de que vivir bajo demandas judiciales de Incasol y no saber dónde ni cuándo pagar los alquileres, esto es un no vivir. Contamos esto porque es la lucha que estamos protagonizando, no solo por nuestras casas, sino por las viviendas públicas. Deben parar las descualificaciones de toda vivienda protegida y asegurar un 100% la pública, para que nadie sufra los abusos que nosotros sufrimos como Inmocriteria. Y las familias que sufren con empresas privadas que hacen negocio de la vivienda protegida.
Com deia la Quica, aquesta lluita no és només per aquests pisos, per aquests blocs en concret, és una lluita per l'habitatge públic d'aquest país. I per tant, amb aquesta lluita posem sobre la taula també quin és el model d'habitatge públic que volem. Hem sentit molts anuncis aquest curs sobre l'increment del parc d'habitatge protegit, però és important plantejar-nos amb quin model. Amb un que asseguri el negoci privat de les fundacions i les empreses que, com la Caixa, han estat aprofitant-se de l'habitatge protegit, o un que estigui orientat a l'interès comú i que on l'habitatge no sigui una mercaderia. Per tant, cal aturar les desqualificacions de l'habitatge protegit. De poc serveix anunciar 50.000 pisos el 2030 si n'hi haurà 43.000 que fins aquell any perdran la seva protecció. La titularitat i la gestió de l'habitatge protegit han de ser 100% públiques per no trobar-nos amb abusos com els que ha estat fent fins ara la Caixa i també altres empreses i fundacions. No pot ser que en l'habitatge protegit, que són uns contractes amb una regulació especial, es cobri l'IBI i s'apliquin termes com si fos de mercat. I no pot ser tampoc que hi hagi un mínim d'ingressos per accedir-hi. S'ha d'eliminar aquest mínim d'ingressos per accedir a l'habitatge protegit. No té sentit que hagis de demostrar un nivell adquisitiu mínim per accedir a un servei públic tan fonamental. I també s'ha de reduir el preu de l'habitatge protegit, tant com sigui possible, amb preus vinculats als ingressos de cada família. A més, creiem que l'habitatge públic és l'oportunitat de reconèixer l'organització llogatera. Les comunitats d'habitatge protegit han de poder tenir els seus representants, els seus espais de decisió, de negociació i de gestió de les despeses comunitàries i de les zones comunes. Ho demanem així per les 9 promocions ja adquirides, per les que s'adquiriran al futur i per altres. Ho vam dir també fa no gaires setmanes en relació a la Casa Ursola, no? Creiem que l'habitatge que queda en mans públics i en general s'ha de reconèixer l'organització llogatera, la negociació col·lectiva i els representants, els drets col·lectius de la gent llogatera. Per acabar, la tercera part que us anunciava. Volem explicar que l'estratègia de lluita dels llogaters de la Caixa també inclou un moviment de suport i de solidaritat. D'una banda, aquestes reivindicacions que han explicat la Iolanda i la Quica ja han rebut el suport a través de mocions dels ajuntaments de Banyoles, de Vilanova i la Geltrú, de Sant Manat, de Mataró, de Sitges i del Consell Comarcal del Garraf, i es preveu que aquest mes ho facin més ajuntaments, concretament el de Mollet, juntament amb d'altres. Anunciem també que dimarts 18 a la tarda ens reunim al Parlament de Catalunya amb els diversos grups parlamentaris, una representació de les promocions d'habitatge protegit de la Caixa en lluita, per fer-los saber de primera mà la situació actual dels blocs, la lluita dels llogaters i les seves reivindicacions. Avui aquestes famílies són punta de llança d'unes vagues de lloguers que han vingut per quedar-se. Molta gent s'acosta al sindicat preguntant com pot sumar-se a la vaga de lloguers si no viu en una d'aquestes promocions o en els habitatges protegits de la Caixa que es posen en vaga. Doncs ja s'estan preparant i s'estan organitzant grups de suport, comitès de solidaritat, accions, brigades, perquè tothom pugui fer costat als vaguistes que lluiten per l'habitatge públic d'aquest país. I per tant avui fem una crida a tothom a solidaritzar-se i a sumar-se a aquest moviment de suport a la vaga de lloguers. La mobilització del 5 d'abril, que està prevista a les 6 de la tarda a la plaça Espanya, serà un bon moment per fer-ho i les vagues de lloguers i la solidaritat amb els vaguistes tindran un protagonisme també en aquesta mobilització. I així mateix, i és l'últim anunci que fem avui, avui fem pública la creació d'una caixa de resistència comuna entre el Sindicat de Llogaters de Catalunya, el Sindicato de Inquilines de Madrid i la Fundació COP57 i fem una crida per aconseguir els propers 6 mesos 250.000 euros a partir de donacions de persones i entitats que permetin sufragar les despeses logístiques, organitzatives, jurídiques de l'organització d'aquesta vaga de lloguers, de la vaga de lloguers que estan fent a Madrid contra el fons voltor Néstor Azora i contra la, i per totes les vagues de lloguers que vindran. Per tant, i per tancar, tal com vam anunciar, la vaga segueix endavant, segueix el procés previst. Hem vist com estem posant nerviosos els que es pensen que són els amos d'aquest país, però hem vist també com s'aixecava un moviment de solidaritat que encara es farà més visible les properes setmanes i els propers mesos per a aquestes famílies vaguistes. L'habitatge públic ha de sortir de les urpes del negoci immobiliari. S'ha d'aturar la desqualificació, s'han d'aturar les expulsions de famílies i s'ha de garantir un model d'habitatge públic orientat a l'interès comú i no al benefici privat de la Caixa i de les fundacions i empreses que s'han estat aprofitant fins ara d'aquest model.